Maria, tanques aquest cercle.
Molt bé. Els 6.000 milions de persones que hi ha al món es poden dividir en funció de si primer quan ens llevem posem el peu dret a terra o el peu esquerre a terra. Ens podem classificar les persones de moltes maneres, o ens podem classificar pel color de la pell, o ens podem classificar pel nivell d'estudis. Hi ha tota mena de classificacions, cadascú té la que vulgui. Algunes són més ètiques o menys, unes són purament formals, unes seran més o menys rellevants. Dic això perquè ens hem de qüestionar el criteri amb el qual classifiquem les persones i, en aquest cas, el que ens ocupa, les organitzacions. És evident que les organitzacions està molt bé que ens separem en públiques, socials i privades, però lligant amb el que dèiem abans, això té riscos. Que al final, com bé deia l'amic Pintado, el llenguatge pensa per nosaltres, al final acabem tenint uns estereotips i som incapaços de sortir de l'estereotip. I en aquest moment, no diria que necessàriament hem de sortir de l'estereotip, però sí que hem d'innovar, innovar també vol dir amb les formes. I per tant aquest d'aquí és un risc de quedar presoners de la classificació. La nostra classificació ens diu que som no lucratius, ens parla de voluntariat, etcètera, etcètera. I és veritat, tot això d'aquí són atributs. El tema és, d'aquests atributs, què passa si dels 10 atributs que podem tenir n'hi ha un que nosaltres sortim i fem un híbrid, vol dir que ja no som purs? Què som aleshores? Si som una entitat del tercer sector però ja no tenim voluntariat, vol dir que ja no som tercer sector? Som privats lucratius? No. És a dir, que no ens espantin les classificacions, perquè en aquest moment poden ser un risc. D'altra banda, classificar massa aniria en contra d'allò que hem estat parlant abans, d'aquest repte urgent que tenim d'hibridar i de focalitzar la creació de valor. És a dir, no és important, la classificació ha d'existir. I, per exemple, amb les relacions amb l'administració o per tenir subvencions, és evident que hem d'estar classificats. Però nosaltres no hem d'actuar en funció estrictament d'això d'aquí. A l'hora de classificar les organitzacions, jo a vegades quan me les miro, i amb aquest esforç d'intentar trencar esquemes, jo prefereixo mirar-me-les totes, més igual si són públiques, privades o socials, en funció, per exemple, de si creen, si aporten solucions a necessitats reals o bé creen necessitats. O sigui, hi ha empreses que, mira, que s'inventen productes, no? Un producte, vaig veure un anunci, que és un allò que pel sabó, un dispensador de sabó, que no sé si vaig entendre bé l'anunci, però en funció de si tenies més o menys virus o brutícia, que hi ha més o menys sabó. Dius, bueno, això són ganes de fer productes perquè hi ha necessitats que no existeixen. Però això també pot passar amb entitats socials, no? Que s'inventen coses que, bueno, això sembla que ho facin més per demanar la subvenció, per accedir a uns recursos. És a dir, jo prefereixo classificar les organitzacions públiques, privades o socials, també les públiques, en funció de si realment estan aportant solucions reals a necessitats o realment estan provocant necessitats d'alguna manera. I, per tant, valoraré que en el cas d'una empresa, doncs, si es dedica a fer pa, doncs, que aporta solucions perquè està fent pa, per exemple, per persones celíaques, o si uns estan fent cadires, doncs, que busquin fórmules per fer cadires ergonòmiques o cadires que serveixin per persones amb discapacitats o el que sigui. I això també és una manera de classificar les organitzacions. Jo penso que en aquest moment un criteri per classificar és la capacitat de ser eficients. I ser eficients no en el sentit clàssic d'aconseguir fer una cosa amb el mínim de recursos, etc., sinó amb un altre concepte de l'eficiència, que seria el de l'eficiència socialment responsable, que voldria dir, d'alguna manera, que ets eficient no només dintre de la teva empresa, sinó dintre de la societat. I, per tant, que quan fas un producte, sigui un servei o un producte físic, d'alguna manera tens en compte els impactes que estàs generant al llarg de la cadena de proveïment, els impactes col·laterals. És a dir, aplicat això en el cas d'una entitat, a mi em preocupa, per exemple, que pugui haver-hi entitats de caràcter cultural que fan activitats culturals sense tenir en compte en absolut els impactes ambientals que puguin tenir, o entitats ambientalistes que facin activitats de promoció ambiental sense tenir en compte impactes culturals que puguin tenir. És a dir, tot això d'aquí també forma part de la responsabilitat de les organitzacions i és una manera de classificar-les. Jo avui dia prefereixo, no tant des d'un punt de vista acadèmic i conceptual, que ja ho entenc que ha d'haver-hi la classificació en sector, sinó des d'un punt de vista més d'intel·ligència de mercat, prefereixo classificar-les d'altres maneres. Penso que hem de fer bandera d'aquestes altres maneres, ens hem d'inventar maneres noves de poder classificar, i aquestes etiquetes, que està bé que puguin existir, perquè de vegades poden ser necessàries, hem de mirar que focalitzin realment aquesta capacitat de crear valor. No purament el fet que sóc una entitat sense ànim de lucre, no purament el fet que no reparteixo dividends, perquè darrere d'una entitat que no reparteix dividends, vés a saber també a vegades què pot haver-hi. No estic acusant ningú, perquè el gran gruix de les entitats, evidentment, són absolutament ètiques i legals, però això no és garantia de res. Jo penso que allò que ens ha de diferenciar és el treball per l'excel·lència social. I deixeu-me encara que ho posi amb un exemple. Des del sector públic, A vegades es posa molt l'accent en qüestions, bueno, històricament s'ha posat molt l'accent en qüestions formals. És a dir, allò que és important, per exemple, és que en l'accés a la funció pública hi hagi uns criteris molt rígids. Perquè hi hagi uns criteris molt rígids en l'entrada a la funció pública no et garanteix que els funcionaris siguin un reflex de la societat. Per exemple, avui aquí la societat surts a fora i hi ha gent de totes bandes, no? Hi ha gent amb la pell més fosca, més clara, hi ha llatins, hi ha xinesos, hi ha no sé què. A la funció pública, el que sigui, perquè hi ha certes limitacions, això no hi és, diguem-ne, no?
Hi ha dones,
exacte. Per tant, és a dir, la funció pública posa l'accent en la qüestió formal, no en la qüestió de que realment hi hagi una intencionalitat de que el gruix de persones que hi ha sigui un reflex de la societat. Val? Per tant, bueno, jo podria considerar que això no és socialment prou responsable perquè posen un criteri que acaba tenint d'alguna manera una discriminació. El sector privat posa l'accent, és resultadista, posa l'accent amb els resultats unilaterals, amb els beneficis. No, potser no tothom és així, però en general posa l'accent amb el tema aquest d'aquí. Bueno, on volem posar l'accent nosaltres des del món social? No? Jo penso que nosaltres hauríem de posar l'accent no només en la no lucrativitat, etcètera, etcètera, sinó en ser molt equilibrats, molt coherents, molt alineats. Jo diria, lligant amb el que deia abans a Luis Miguel del win-win, a mi, sabeu, alguns m'agrada molt parlar del win-win-win, o sigui, del triple win, del triple guany. És a dir, ja és per recargolar el tema, no? Però m'agrada utilitzar l'expressió aquesta... tu quatre? Caram, ja és el quart sector, això deu ser, no? Ho dic en el sentit aquest de que quan es parla de relacions win-win vol dir relacions en les quals jo hi guanyo i tu hi guanyes. Quan parlem de relacions de triple guany, són relacions en la qual, si tu i jo estem negociant, jo hi guanyo, tu hi guanyes, però també el context hi surt guanyant. És a dir, no generem, diguem-ne, externalitats negatives o mirem de compensar-les d'alguna manera. Jo penso que el tercer sector, l'etiqueta que hauria de tenir, és a dir, l'atribut principal que hauria de treballar és aquest d'aquí, el de ser un sector socialment responsable, un sector amb una gran eficiència de caràcter social, un sector que sigui equilibrat, coherent, que tingui en compte que crea productes i solucions reals per a la societat, que ho fa d'una manera ètica i sostenible, que ho fa promovent les persones, no només cremant persones, com de vegades també pot ocórrer, i per tant ha de ser aquest l'element fonamental que ens diferenciï, no que ens diferenciï, perquè en els altres sectors això també anirà passant, però que sigui la principal bandera de què puguem fer ús.
Molt bé, gràcies. Bueno, com veieu, moltes de les coses que